Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger Carandell.
Com va? Ara ens hem aficionat a menjar-nos un plàtan abans d'entrar aquí al programa.
Un plàtan i jo un grapadet de fruits secs, perquè necessito una mica d'energia, perquè és veritat que aquesta hora ja és delicada, perquè és aquest abans de dinar, saps?
Ja que ja dinaria... Baixón, ja fas aquell baixón.
És que jo ja dinaria a la 1, realment, sí, abans dinava a la 1. Ara, clar, em teniu aquí i no puc.
No sé si us sona aquesta cançó. És el retorn d'Eufòria Dance, el programa de TV3 que busca el cos de ball que formarà part de la tercera temporada d'Eufòria. No sé si vas seguir tu la primera temporada
d'Eufòria
Dance.
Gens. Sé que va presentar la Carol Rovira i que ho va fer molt bé i que tothom la va aplaudir molt perquè realment va ser com una revelació, però no ho vaig seguir gaire. No sé com vam anar d'audiència, crec que no veu gaire bé.
No ho sé. Ah, no, no?
No ho sé. Jo el que sí que he detectat és que tenen molta pressa per tancar ja el càsting.
Ahir ja feien... Bueno, demanaven les inscripcions a través de l'Instagram del programa.
Exacte, deien, si ets versàtil a la pista i no tens por d'experimentar amb nous estils, no ho dubtis, t'estem buscant. Si vosaltres també us sentiu identificats amb aquesta descripció, podeu enviar, diguéssim, el que us demanin per presentar-vos al càsting a euforia.cat/casting/eufòria/dance.
Mare meva, no és fàcil, eh?
Suposo que si busqueu al Google Euforia sí. Dance Casting ja us sortirà.
Sí, perquè...
Però la meva sospita és perquè avui encara han penjat una altra Instastory, rotllo... es tancen ja aquesta setmana les opcions de participar al càsting i penso, ara que ve tanta pressa. I jo crec que és perquè Eufòria 3 està al caure i ja han de tenir, o sigui, abans de fer Eufòria Dance, trobar els ballarins i tot se'ls hi comença ja, saps?
És que demanen una cosa molt concreta, encara que no ho sembli. Has de ser versàtil a la pista.
Nosaltres de moment no ho som.
Experimentar amb nous estils. I no ho pots dubtar, eh? Vull dir que...
Perdona.
Jo no m'hi podria apuntar aquí.
No, però a més hi ha una qüestió de tempos. Vull dir que pots tenir aquestes característiques i treballar, no poder-ho fer... Ha d'haver-hi tantes coses, realment? Has de complir tants requisits?
Li hem demanat al director d'Eufòria, Antonio Hernández, com m'ho porten i com està l'ambient.
Una temporada en què, com a la primera edició, els ballarins que guanyin seran els ballarins d'Eufòria de la tercera temporada d'Eufòria. Serà una temporada nova, molt urbana, molt exigent. Busquem els millors ballarins d'aquí i d'arreu. I si us hi voleu presentar, podríeu ser uns bons ballarins, unes bones ballarines de la nova temporada d'Eufòria.
Hem intentat estirar una mica el fil a veure si Antonio ens donava més detalls d'Eufòria 3, però a TV3 hi ha un hermetisme absolut sobre com serà la tercera temporada d'Eufòria.
Sempre fan això, i saps després què passa, oi?
Serà interessant.
Després el que resulta és que tot segueix igual, que jo crec que és el que passarà.
Jo crec que hi haurà força canvis a Eufòria 3 aquest any.
Apostes per un canvi de presentador?
No, home, no.
Veus?
No, home, no. Marta,
llavors, quin serà el canvi? Canviaran els participants?
I maneres de funcionar del concurs? Jo crec que ja es va insinuar al final de la temporada anterior que en la tercera hi haurien canvis. No ho sé.
Ho seguirem molt, molt, molt de prop.
Posa la Britney.
Like on his video shoot, like when he had this walking scene where he just had to walk across the thing on a treadmill thing and he just like walked so cool.
The Woman in Me, així és com es dirà el llibre amb l'autobiografia de Britney Spears que es publicarà el 24 d'octubre. I segons ha avançat ja la revista People, la cantant aprofundeix sobretot en les dues etapes més dures de la seva vida. La que va estar 13 anys sota la tutela del seu pare, i també una relació tòxica, per dir-ho d'alguna manera, la que va tenir amb el cantant Justin Timberlake.
Ui.
A final dels 90, principis del 2000, que ho he buscat, i la Britney era joveníssima. Van començar junts quan tenia 17 anys.
Sí, que és l'època aquella de les fotografies de paparazzi on se'ls veu els dos vestits amb roba texana, que estan increïbles i són fotos icòniques i que realment sap greu que la relació en realitat fos tan tòxica, perquè tu veus aquelles fotos i semblen idíl·liques.
Doncs bé, en aquest avançament, la mateixa Britney ha explicat que una cosa que no se sabia, vaja, que en aquella època es va quedar embarassada, que va decidir avortar perquè ell, en Justin Timberlake, li va dir que eren massa joves i que no estaven preparats per tenir una criatura.
I ara molts fans diuen que per fi entenen el missatge i la lletra de la cançó Every Time.
És una cançó preciosa, eh, aquesta.
Pell disparada, se m'està a punt d'esquinçar.
Sí, feia molt que no l'escoltava, i realment...
Sí. Una cançó del 2003 que en un principi es deia que anava dedicada justament a la seva relació amb el Justin Timberlake.
Sí.
Però, escoltada de nou, és veritat que es pot entendre també que va dedicada al fill que no va tenir.
Jo he fet l'exercici de buscar les lírics, traduir-les al català, que això Google t'ho fa molt bé, per no perdre en detall, i encaixa bastant tot, llavors.
I t'ha impactat. A veure, és una història molt bèstia, la de la Britney, i s'agraeix que tregui un llibre també perquè ho faci encara més visible tot el que ha patit, pobreta.
Ens l'haurem de llegir, potser, aquest llibre, eh?
Home, i tant, si s'haurà de
fer. 24 d'octubre, les memòries de Britney Spears. Més música, perquè la revista Forbes ha publicat el rànquing dels artistes que més han facturat fent concerts aquest 2023. Han agafat els mesos, diguéssim, de l'1 de gener fins al 31 d'agost, i realment hi ha grups i artistes que fan molts calés. En posició número 4, Coldplay. Clar, només 6 mesos, quants concerts han fet i quants diners han recaptat?
Han fet 43 concerts, que déu-n'hi-do, en realitat,
clar.
I han recaptat 275 milions de dòlars.
Per tant, segons la revista Forbes, Coldplay a la posició número 4 de grups que més han facturat.
És aquell moment ja realment que no me'ls puc imaginar. Necessito que em diguin què em puc comprar exactament, saps? És que em sembla una quantitat de diners impressionant.
Posició número 3, un amic teu, Ed Sheeran.
Ai...
Quants concerts ha fet?
L'Ed Sheeran ha fet 41 concerts. Escolta, que maco és l'Ed Sheeran, eh? Relació amor-odi, realment. Tot el que me l'estimo, després m'inquieta i em fa tirar enrere. 41 concerts i ha recaptat 240 milions de dòlars.
Posició número 2 per Beyoncé. Veig que tots han fet més o menys els mateixos concerts, que és més... un parell per setmana seria, un parell o tres, perquè, clar, quants n'ha fet? 46, ella, eh, veig?
Són molts concerts, eh? Vull dir, i més sent concerts de la mida que ells ja els fan, vull dir que no és com un concertet en una festa major. Ha recaptat 406 milions de dòlars. Molts diners.
I quants n'ha guanyat d'aquests? Perquè, clar, una cosa és el que factures i l'altra el que et queda, el benefici.
Doncs els beneficis, mira, són una mica més baixos, però 145 milionets.
No està malament.
No, jo no em sabria greu guanyar-los.
I l'artista que més ha facturat amb els seus concerts aquesta primera meitat de l'any, segons Forbes, és Taylor Swift. Ella ha fet més concerts que els altres, eh? Potser per això també ha facturat més.
Sí, serà per això que ha facturat més. Escolta, 56 concerts.
Uh-huh.
10 més que la Beyoncé.
Sí.
No són tants més, tenint en compte la quantitat de diners que ha fet. Recaptació, 780 milions de dòlars. Beneficis, pràcticament 3 vegades més que els que ha fet la Beyoncé, amb 305 milions.
Això vol dir que les entrades s'han de pagar.
Dòlars, de 150 dòlars.
De mitjana, les entrades per anar a veure Taylor Swift.
Bé, però és que la gent perd el cap. Li poses un zero més a l'entrada i la gent ho compra. Omple els estadis igual. És una cosa, allò d'aquesta tia, haurem de seguir-ho, perquè, de veritat, ara jo ja estic encuriosida de com acabarà aquest fenomen. Perquè llavors, sempre quan algú és tan famós, hi ha aquell moment que després desperta com molt d'odi, saps? I llavors es va com dissolent i ja deixa d'aparèixer. Però és que la Taylor aguanta, ho aguanta tot, la tia, com un arbre.
Posem Antena 3.
Hola, amigos, hoy ha venido a divertirse al hormiguero el jugador del Barça y de la selección, Ferran Torres.
Ferran Torres, tauró i jugador del Barça, va passar pel programa d'Antena 3, El Hormiguero, principis de setmana, que, segons va explicar, és un programa que ell mira des que té 15 anys.
Per mi, red flag tremenda. Ja, és a dir, si sabeu que jo tinc aquesta petita història amb el Ferran, el desbloquejaré perquè m'és igual ja si m'escriu. Sabent això, ja no cauré mai.
És a dir, potser és un referent que no compartiu tu i amb Ferran. Mira, El Hormiguero.
Jo ja t'he explicat moltíssimes vegades que El Hormiguero, bueno, no sabia ni que es feia Antena 3, perquè calculis. Ho acabo de descobrir ara. No,
pensaves que es feia.
No ho sé, una tele espanyola, no sé.
Doncs bé, van començar parlant del nou Ferran Torres després d'una temporada complicada.
I a raïs d'ahí, pues, no aconseguí ponerme a mi nivel. Va ser pues, una faceta un poco a nivel de cabeza un poco débil, un poco floja. Y bueno, fue un año pues duro, pero que a día de hoy pienso que ha sido el mejor año de mi vida. Porque pues en el que he aprendido un montón, en el que he sacado cosas más positivas que negativas y creo que gracias a eso he construido o he ayudado en el proceso de construcción al Ferran que soy hoy.
Ja ho sabem que se li va juntar tot, una lesió, no jugava bé, a més, durant tot aquest temps es va separar de la Cira, la que era la seva parella, la filla de Luis Enrique, li ha coincidit tot, però ara ha ressorgit convertit en un tauró.
Pobret meu, com ha patit.
Per cert, li van xivar amb en Pablo Motos que en Ferran Torres és un dels bromistes del vestidor.
Y en el vestuario también me han dicho que cuando se acaban de duchar les tira el jabón en la cabeza.
Sí. Esa es una de mis favoritas. Más que cuando salen de la ducha, ya cuando están en sus sitios y están secos.
Què passa, Juliana, que fas mala cara?
Que m'estic retratant a mi mateixa perquè me n'adono que no havia sentit mai parlar al Ferran Torres més de 15 segons. I estic, al contrari, de fascinada. Em sembla horrorós. O sigui, un tio que de veritat li sembla de gamberro tirar sabó al cap dels seus companys un cop estan secs, això és tot el que em pots oferir?
Jo també et dic que t'hauries de mirar tota l'entrevista, clar. Que hem de sentir 15 segons i 15 segons i
sí,
potser
perdona.
No és el Ferran Torres... Bueno, potser no...
Hi havia moments més interessants que has decidit no posar. Dic
no,
jo que hauràs posat els moments més interessants.
Bueno, moments que m'han interessat a mi, per exemple, que... En Ferran Torres és bastant emprenedor. Saps que li diuen, es fa dir el tiburón, el tauró. Doncs vol anar més enllà.
Mucho con ese apodo y bueno, se hizo muy viral una foto que a la concentración de la selección, que sí. Fui con una sudadera de un tiburón y te iba a traer un regalo, pero me gustaría saber si la gente le gustaría que sacase mi propia marca del tiburón.
No sé si et veus amb una dessuadora que digui el tiburón.
La vergonya, Liana, que estic passant, però a uns nivells disparada, eh? Uà, no m'agrada gens el Ferran Torres, aquí, descobrint-ho en directe. Un dimecres qualsevol, jo no m'ho esperava i de sobte, mira, m'està caient.
Passen 3 minuts d'un quart de dues.
Que no surti d'aquí. Perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
A favor de la marca de roba Tiburón?
Gens, però no sóc jo la que tinc bloquejada el Ferran Torres per si en parla, saps? Vull dir, igual aquí ens vam precipitar una mica, Juliana.
Tu no et compraries la dessuadora?
Perdona, un futbolista guapíssim. Què he de fer? Pues, des de bon principi pensar que serà mono, que serà cuc i tal.
Gens,
tu
gens.
No saps la quantitat de missatges que jo li he enviat al Riqui Puig, sense anar més lluny.
Segur que també és tontíssim.
Sí, pobret, aquest sí que ho sé de bona
Algun
mà.
Algun sí que te l'ha contestat, eh?
El Riqui Puig, no? més o menys.
Més o menys. Pau Espark, bon dia.
Bon dia.
Et compraries una dessuadora que digués tiburón?
No, gens, i de fet, quan has dit Ferran Torres tauró, quan l'has presentat, hem tingut dubtes de si t'havies equivocat i volies dir Ferran Torres taura, saps, de signe de zodíac.
No, però quan ell es fa dir el tiburón...
No, però, mira, m'ho aposto tot a que el Ferran Torres és capricorn. No tinc cap mena de dubte.
Busca-ho. L'Aina
ja
Australia
diu
ens diu que no amb el dit.
Tio,
que és
no
del 29
una.
De febrer.
Ah! Oh!
És aquari com tu, Juliana!
No és aquari, és peixos.
Oh,
mare de Déu, estan destinats... No ho sé, però estan...
Que creieu en tot això.
No sé, estan a prop i a mi em sembla que ens entendríem, no?
Hem de parlar de Pep Guardiola avui, perquè ha estrenat un nou rellotge i no li està portant gaire sort al seu equip, que és el Manchester City.
El dia a dia és molt més relaxat, per això ja estic tant temps. Jo també sóc una persona, m'agrada molt la meva feina, però també tinc vida. I aquí tot és molt més intens. Entrenador del Barça, doncs, és totalment diferent.
És el que deia Guardiola al juny pels 40 anys de Catalunya Ràdio, quan el va entrevistar la Mònica Terribas, precisament en aquest estudi. Prefereix viure al Regne Unit perquè hi està més tranquil. però des que porta aquest nou rellotge al Manchester City està en una mala ratxa.
Raríssim això que estàs llegint, eh? O sigui, aquest guió de moment raríssim.
No. En Pau Espar, que ha trobat aquí una relació directa entre el rellotge de Pep Guardiola i els resultats de les últimes setmanes, i ara sembla que ens ho ha treballat una mica.
És que això, un rellotge sempre és una mala compra, perquè et vas recordant que el temps passa.
Doncs ara parlarem molt de rellotges, i no he sigut jo, sinó un periodista de la revista GQ, qui ha vinculat les derrotes de l'equip de Guardiola amb el rellotge que ara llueix, que és un Breitling Super Ocean automàtic número 42.
No et puc ajudar, diguéssim, a dir si és molt bo, te'l puc buscar a Google, a veure si...
Roger, perdona, no saps si és bo o és dolent un Breitling Super Ocean automàtic número 42? A veure, com pot ser que no ho sàpigues?
El fet de ser automàtic ja em denota que tu no has de fer res, que ell va tirant sol.
Super Ocean,
i,
eh?
I no, Super Ocean. Aviam, és guapos d'aquest de ser una mica... gruixudets, saps què vull dir?
Aquells rellotges, digue-ho, és una puta horterada. Un rellotge no t'ha d'ocupar tot el canell. De tota la vida del senyor, això és ostentació, no
el
cal.
El Super Ocean automàtic número 42, de quin preu estem parlant?
Uns 5.000 euros.
Ah, barat.
Mare de Déu.
Ho dic en sèrio, és barat per ser un rellotge de luxe.
Sí? No hi entenc, de rellotges.
Hi ha xifres de centenars de milers d'euros, fins i tot milió.
Cada X temps va sortir una notícia al 324 de que hi ha hagut un robatori d'un rellotge de 10.000 euros al centre de Barcelona, que jo penso, qui va amb un rellotge de 10.000 euros pel carrer?
Imagina't,
un dimecres qualsevol.
Ni Pep Guardiola, perquè val 5.000 el seu. Vull dir, ni Pep Guardiola.
Però, doncs, ell, Guardiola, és aficionat des de fa ja un temps als rellotges de luxe, i l'article diu que segurament ara és l'entrenador que té una col·lecció de rellotges d'alta gamma més àmplia, per tant, li agraden. I la temporada passada se l'havia vist amb rellotges Rolex i Richard Mille, i són dues marques conegudes de rellotges de luxe, i s'han publicat diversos articles dels rellotges de Pep Guardiola. Els podeu trobar molt fàcilment. Alguns models que ha portat superaven els 200.000 euros.
Perdona?
Senyor.
Sí.
Veus com 5.000 euros és baratíssim? És
com
res.
Portar un pis al canell.
És que
no,
sí.
Segons com, la veritat. És que...
No ho puc entendre. Un
és
cotxe.
Qual.
Sí.
I en un cas es va parlar d'un rellotge de més d'un milió d'euros.
Però una cosa... No, és que no puc entendre-ho. Per què costa tants diners això? No entenc els diners. No entenc res dels diners.
Jo tampoc.
Bé, ara intentarem explicar-ho de per què tenen aquest valor, però el que no sabem és si realment el rellotge que té ara doncs, li causa mala sort, però si volgués se l'hauria pogut canviar, perquè és que en té molts altres a mà, i cars també.
El tema dels rellotges de luxe, que ja veus que aquí, entre la Laura, sí, la Juliana i jo, estem... Bueno, sorpresos de que valguin tants calés. Per què valen tants diners? És a dir, què fan? Bueno, què porten?
És una mica com l'Starbucks, no? Que en realitat no és que el cafè realment valgui 6 euros, sinó que estàs comprant l'experiència i la marca.
Jo li he demanat al director de la revista MDT, Màquines del Tiempo...
Mare meva, però quan... a quin món ens hem posat?
Home, el món dels rellotges, per favor, si tenim dubtes, que ens ho digui gent que hi entén.
Correcte, que tenen una revista especialitzada en rellotges. El director és Juan Antonio Gómez, i la resposta de la diferència, que és el que tenen, pot semblar molt òbvia, però d'entrada el preu.
Posem el preu com passa a la resta d'accessoris. Per exemple, un bolso de Zara, que pot costar 50 euros, per molt estilós que sigui, no és luxe. Un bolso d'Hermès, que costa milers d'euros, sí ho és. Encara que la rellotgeria pugui passar el mateix, no és luxe un Casio, però sí ho és un Rolex.
Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio.
Molt bé.
Doncs jo tinc un Casio i és perfecte, preciós, moníssim, superelegant i superdiscret.
És que per mi és pura ostentació, vull dir, comprar-te una cosa que valgui 200.000 euros i que no et faci la compra, et netegi la casa i et porti a on vulguis, em sembla vici, és vici. Per això em sorprèn que personatges com Pep Guardiola, que el tenim molt ubicat en la humilitat, en ser una superbona persona, en ser un ésser de llum i tal, porti un rellotge així. Vull dir, és que per mi no quadra.
Però es pot ser bona persona i portar un rellotge de 200.000 euros, o no?
Sí. A mi m'acaba de caure una mica del pedestal, què vols que et digui?
O sigui, és que bona persona tampoc sé molt bé què significa, però és veritat que,
dona,
al mínim s'ha de ser una mica frívol per portar un rellotge de 200.000 euros quan, com saps... Com està el món, no sé, és una mica bèstia, no?
I el Donald's, en sèrio.
Però al final és això, és un producte de luxe i el que he demanat és a partir de quants diners es considera que ja té aquesta qualificació.
Podria considerar-se que ho és a partir dels 4 o 5.000 euros, però que pot arribar fins a milions d'euros.
Doncs això, que a partir de 4.000, 5.000 ja té la consideració de rellotge de luxe, que hi ha gent que es gasta després els diners en bosses de mà, en cotxes. Hi ha molts articles al mercat que et permeten tenir aquesta qualificació.
Home, sí, la joia, sense anar més lluny, sí. No? Pots gastar tants diners com vulguis.
I el que també influeix molt és la marca del rellotge, i hi ha una condició que es té en compte: el país on es fabriquen.
Només compren marques suïsses, alguna alemana i, en algun cas molt extrem, una en concret japonesa.
Suïssa continua sent el país de referència dels rellotges.
A sobre d'ostentosos racistes de rellotges, estem dient això.
Perdona, és que tu vas a Suïssa i intentes comprar un imant on no hi hagi un rellotge, és impossible. És l'única cosa que tenen a Suïssa. T'ho dic molt de veritat, quan hi vaig anar a Ginebra vaig flipar.
Estic veient que el rellotge espanyol no acaba de trobar el seu lloc
negoci,
en el mercat,
eh?
No.
No, sembla que destaqui. I el que us pregunteu, al marge del preu, la marca, doncs què tenen els rellotges de luxe, quan Antonio Gómez ens ha dit que són uns objectes bastant únics.
Es tracta de peces úniques o d'una producció molt petita i molt codiciada pels col·leccionistes. Estem parlant d'autèntiques obres d'art en les quals un rellotge suís pot arribar a trigar un any a fer un sol rellotge, amb 300, 400 components en miniatura.
Jo conec una noia que té un Rolex que val 17.000 euros.
Molt bé, és bona noia, sí. Com la veus? Quan se'l posa?
No se'l posa, el té guardat a una caixa forta, clar.
És que això ja és el colmo del colmo, o sigui, et compres un rellotge de 17.000 euros i ni te'l poses per si de cas.
Li va comprar la família.
Però de tant en tant suposo que com a mínim un dia a la setmana deu obrir la caixa forta i se'l deu estar mirant una estona,
o sigui, no?
No,
crec que de vegades són també peces que es compren com a inversió, igual que hi ha gent que diu, clar, sempre s'ha d'invertir en pisos, perquè després és veritat que aquestes coses guanyen preu i llavors a la llarga pots recuperar més diners.
Mm-hmm. És que és així, és el que fan els rics, òbviament, no és la condició econòmica que té la majoria de la població, però ells, que poden gastar-se els diners, doncs clar, inverteixen també, entre altres coses, en rellotges de luxe. I després ja tenen les fixacions, fascinacions, que per mi són molt peculiars. Per exemple, prefereixen que els seus rellotges, aquests d'alta gamma, tinguin una repetició de minuts, és a dir, que se sentin.
Imaginar-vos un rellotge de paret que toca els quarts, les mitges i les hores, al vostre canell, i funcionant mecànicament sense pila.
I sents les campanes al teu canell.
No tant les campanes, però com van passant els minuts, i sí, el so aquest del rellotge se sent, que normalment és cert que la resta doncs són silenciosos.
Sí, per sort.
Aquí, quan portes aquest tipus de rellotge, pots sentir el pas del temps i dels minuts i dels segons. I després això que comentava també ara Juan Antonio Gómez, que una altra prestació que volen la majoria dels compradors de rellotges de luxe és que siguin mecànics, no de pila, que li has de donar corda.
No ho sé, però jo ens estic mirant ara tots els canells i tots tenim uns... Aquí tots som equip de canellet molt finet, perquè això és una qüestió d'os, Vull dir que hi ha gent que té l'os més gros i gent més petit. Nosaltres no podríem d'un rellotge de luxe perquè se'ns trencaria el canell. Mira la Laura, quin canellet que té.
Jo tinc ridícul, no té cap sentit.
Té un canellet.
Sí que som de canell petit, la veritat, no ho havia vist mai.
Mira el Pau, té un canellet. Oh, i no es pot posar ni un Casio, el Pau.
Però, escolta'm, que potser el canell petit és bastant agraït amb el rellotge, no?
Que no, que pesa molt el cas. Sí. Un rellotge de luxe, és
de canell, no?
Home, has d'anar...
Canell gordo.
És que el ric té l'os molt dur.
No, i que molesta per fer qualsevol tasca domèstica, que els rics ja se sap que no les fan, però clar, allò, per cuinar, per agafar un ganivet, per endreçar, a mi em molesta tenir coses per aquí penjant.
Com deia la Batguia, ella es posa les ungles perquè és un recordatori de ara les puc dur perquè no faig coses manuals, perquè ja no he de rentar els plats, perquè etc.
Al final s'ha d'entendre que no es compren el rellotge per mirar l'hora, sinó això, pel valor que té i per aquesta afició de col·leccionista, però com deia també la Laura abans, que feia l'advertiment, portar un tipus de rellotge així implica un perill.
He grabbed onto my watch, pushed me to the ground and ran off with my watch. But there's a lot of people around.
És un testimoni de fa dos estius d'un turista a qui li acabaven de robar a Barcelona el seu rellotge valorat en 40.000 euros, però que al final el va recuperar.
Si dic el que penso, vaig a la presó.
Que es foti, ja està.
No, ja està. Ja tiràs fora d'antena. Sí. Jo no vull que t'haguem de venir a veure.
És que clar.
No, és això, que se n'ha parlat els últims anys i també d'aquests riscos, i els Mossos han fet diverses detencions i operatius contra grups especialitzats que es dediquen a robar rellotges d'alta gamma.
Com a última cosa sobre els rellotges. Aviam. Aquest rellotge Casio que em vaig comprar, que era el primer rellotget que jo em comprava...
Quin és, el platejat o el daurat?
Un daurat.
El daurat es va portar molt fa uns anys.
Doncs em quedava molt gros, perquè ja hem comentat que aquí som dos petit. Em quedava molt gros i el vaig dur
ajustar una rellotgeria. I ho vam estar comentant amb el Roger que les rellotgeries és un d'aquests llocs que jo crec que no estem habituats a anar-hi, i aleshores per mi era com, em poden cobrar 20 euros per arreglar-me aquest rellotge o dos? Tot m'hagués semblat igual de creïble, i de sobte m'han cobrat realment 2 euros. I vaig pensar una mica més, tio, i em donen diners? Em va semblar que el tema de les rellotgeries no està ben pensat, s'arruïnaran.
Dos quarts de dues, farem dos minuts de pausa. Pau Espart, moltes gràcies.
Que vagi bé.
I a la tornada hem de parlar i sentir alguns dels moments del documental que s'acaba d'estrenar a Movistar Plus sobre David Bisbal.
Ui.
Que te l'has estat mirant. Què? T'ha agradat o no?
Et diré una cosa, m'he emocionat, però amb llàgrima jo, eh?
Va, el repassem de seguida.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Si tu la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo.
Passen 5 minuts de dos quarts de dues.
Deixa la música, va.
Estem a Catalunya Ràdio, dic per si algú ha posat en el moment que entrava David Bisbal i s'està mirant i no li acaba de quadrar la cosa. Ahir es va estrenar a Movistar Plus el documental de David Bisbal, 1 hora i 45 minuts, en què el cantant, que es va fer famós ja fa 20 anys, després de sortir a Operación Triunfo, es mostra més vulnerable que mai.
Ha sido muy difícil llegar para conseguir el sueño. Todas esas personas que dudaban de que nosotros podríamos tener una carrera musical tenían razón.
¿No has visto las películas de los zombies? ¿Qué tienes que esconderte?
A mi aquesta èpica, des de la que s'explica la història dels artistes en format documental, m'encanta, pell de gallina, a la mínima, eh? A la mínima, pell de gallina.
I ja està bé que ens anem repartint, perquè jo a veure el documental de David Beckham i després aquest no hagués pogut suportar.
És veritat.
No sé què està passant amb els documentals.
Tu, Julián, aquest matí, vaja, te l'has estat mirant a la redacció, estaves amb els auriculars mirant David Bisbal.
Ai, doncs sí. I déu-n'hi-do, eh? És el que tu dius. Realment s'alimenta molt aquesta èpica, moments molt emotius. Juguen molt, o sigui, són professionals, realment. Vull dir que penso que és molt difícil fer un documental amb els tempos correctes, tal, i en aquest sentit és veritat que ho han fet bé, però ells ho pinten com que és la vegada que més s'obre, es mostra despullat. A veure, no hi ha gaire cosa nova, les coses com siguin. Tot és molt èpic, però no hi ha gaire cosa nova, i com tots els documentals, clar, està fet per deixar-lo a ell genial. O sigui, uh-huh. És el problema, que tota aquesta part més honesta que tu esperes, que en realitat comporta admetre errors, assenyalar-se un mateix, etc., no hi són mai en aquests documentals. Perquè en aquest cas el David Bisbal el que vol és netejar una mica la imatge i dir jo sóc el millor, no? Bé, el documental comença amb ell a la seva casa d'Almeria, davant del mar, amb els seus fills, una casa tremenda, ell sent el pare més afectuós que ha existit mai al planeta Terra, no hi ha hagut mai cap pare que cuidi tant els seus fills.
Els veiem la cara, els fills?
No. Va. Cara super censurada, amb això és veritat que el tio és duríssim.
Ben fet.
Sí, i el fil conductor de tot el documental és la preparació del concert a l'estadi Powerhouse, Almeria, que va fer el 19 de novembre del 2022, ara fa un any, per celebrar justament això que comentàvem, els 20 anys de la seva carrera musical. I les primeres imatges són de l'estiu del 2022, o sigui, uns mesos abans de començar aquest concert, i ja se'l veu com bastant estressat amb la qüestió.
Bueno, ¿qué? ¿Seguimos trabajando? Venga, va.
Ah, si yo abro Spotify y hago este setlist, son 2 horas 22 minutos.
Quiero hacer un repertorio cronológico. Ojo, porque tenemos que resumir 20 años y a lo largo de estos 20 años pues han habido un montón de singles. O sea, los discos que hemos sacado a lo largo de la historia, pues el primero fue Corazón Latino. Después vino Bulería.
Aquesta és com la part més logística d'organitzar el concert, que ocupa bastant espai en el documental i que va com reapareixent mentre es cola coses més personal de la vida del Bisbal.
Eh? Com despatxa el tio? Com va repartint? Jo ja tinc la setlist feta, escolta-li per feina aquí.
És d'aquests moments que jo penso, a veure, és mentida. O sigui, el David Bisbal li preparen la seva gent i el cel... Vull dir, no és ell dient, he estat reflexionant tota la nit i aquí... Però bé, ja està bé veure-ho, és divertit. I ja et dic, com sempre, la part més emocionant i la que jo buscava amb molta il·lusió és la personal. Ja et dic, durant l'inici del documental es centra molt com en el David més desconnectat, no? A la platja, amb els seus fills, amb el germà, que no se li veu la cara tampoc.
Mm-hmm. Molt bé, s'ha de protegir la família.
No se li veu la cara tampoc, però en canvi es veu la germana, o sigui, entenc que és una decisió del germà. visitant el barri de quan eren petits, parlant molt dels seus records d'infància, no? I una mica fins i tot el punt aquest de narrativa de superació, de nen molt tímid, perquè es veu que va tenir una infància com amb molt neguit i amb molta por, i que ja li agradava molt cantar, però que no acabava com de poder-ho fer, de saber-ho fer en públic. Hi ha moltíssimes imatges recurs, també, de quan era nen.
Siempre he sido un niño muy alegre, pero no sé por qué siempre cantaba en mi cuarto, jugaba a que yo era cantante y tenía que aprenderme las canciones de mis cantantes favoritos para después interpretarlas en un concierto que hacía exclusivo para mí mismo en el reflejo del espejo. No sé por qué era tan extrovertido para ciertas cosas y tan introvertido para otras, como la música, que era lo que más amaba.
I fixa't que mentre es parla de fons sempre hi ha com una música d'ambient, no?, que crea com una tensió.
Ara el que hi havia era ell, de petit, fotent uns crits impressionants. O sigui, són al·lucinants les imatges, perquè ell potser ja té 5 anys només i el tio ja està amb aquella veuota que té. O sigui, és una cosa que realment impacta. Molt vídeo de petit.
M'encanta, sí, ens encanta molt aquest gènere, tu i a mi, de vídeos de petits.
I a més jo, que no sóc especialment fan del Bisbal, i que de fet sabia tan poques coses que no sabia ni si estava ara com casat o tenia filles, vull dir, tot això a mi em ve de nou, m'ha tocat bastant i m'ha com agradat aquesta part de com expliquen la infància. Llavors passen una mica al tema de l'adolescència, on perd la vergonya i comença a cantar en una orquestra durant els anys 90, quan ell té 17 anyets.
Sí.
Orquestra Expressiones.
Boníssima.
I una cosa que jo desconeixia i que he flipat és que en aquell moment, a nivell molt local, però ja el tema de les orquestres es portava molt i ells feien molts bolos.
Sí.
Ja despertava passions el tio quan era el solista d'Orquestra Expressiones.
Con su edad, con la admiración que despertaba, que bajaba del escenario y tenía a la muchacha esperándolo así, pero hasta el punto de que en el descanso no podía bajar, tuvieron que acompañarle a los municipales del pueblo.
Lo que sí veo que tiene muchos admiradores, tú, ¿eh?
Bueno, yo qué sé. No, yo qué sé, la gente reacciona según la canción del intérprete que haga. Yo qué sé.
Tan mono. Això mentre
tan
està... Sí, però això abans d'OT, que és el que a mi m'ha impressionat.
És que té una màgia.
Hòstia, si la té.
Anava a dir-vos, la meva mare, jo crec que... Bueno, la meva mare, que és australiana, perquè no conec la història, es va fer espanyola oficialment després de veure la primera edició d'Operació Triunfo i enamorar-se del David Bisbal. I per mi, això ho és tot.
T'he de dir que jo, com que no és un tio que m'entri especialment pels ulls, que no el trobava especialment guapo ni res i tampoc el coneixia massa, mai m'havia cridat l'atenció. I veient aquest documental, m'he enamorat. Perquè té un desparpajo, una cosa com a dintre, un brillo, que realment és molt especial. I aquesta cosa també com de la humilitat, com un punt per sota fins i tot, però com molt apassionat. Bé, aquí comença la teca de veritat. Quan ell està a l'Orquestra Expressiones, perquè allà és on coneix la Raquel Segovia, que és la noia, això no ho explica el documental, això ho he hagut d'investigar, és una noia amb qui va estar 2 anys i, de fet, és la noia amb qui estava quan va entrar a Operación Triunfo i es va començar a embolicar amb la Chenoa dins de l'acadèmia i la va deixar per telèfon, no.
Bueno, clar, si estava dintre l'acadèmia...
Coses que no expliquen tampoc el documental, que he hagut de cercar per veure una mica, eh? Ella, de fet, no surt en el documental i gairebé el lloc ha volgut mantenir-se molt apartada de tota la vida pública posterior del David, que jo crec que també és a causa dels traumes que devia tenir de veure com el seu nòvio li posava les banyes davant de tota Espanya.
A qualsevol parella d'una persona que ha entrat a l'acadèmia d'Operació Triunfo i s'ha enrotllat amb algú d'allà dins, li haurien de fer teràpia per tota la vida pagada per OT.
Totalment, és pitjor que l'Emili. Actualment, per això, està bé, no us preocupeu per la Raquel. Val. És auxiliar sanitària, té 2 fills, vull dir que li desitgem el millor, no devia ser fàcil el seu paper, i realment al llarg del documental és això, que no es veu gaire, o sigui, no s'ensenya aquesta part que jo crec que també té el David, de ligón, de trencar cors, de portar-se un punt malament amb les noies, saps? I ell fa al revés, fa una mica rentada de cara, com si la cosa no anés amb ell, i un dels grans moments del documental que jo estava molt pendent és el seu pas per OT, no? I realment ho expliquen molt des del càsting, amb aquelles imatges que... Bueno, és que et sedueixen, no? A més, amb l'Àngel ja és superjove, el Manu Guix, que és petitíssim, etc. Té un paper important la Rosa d'Espanya, que és l'única que parla, diguéssim, amb declaracions noves d'aquella edició que van compartir, perquè es veu que fins i tot ja es coneixien d'abans d'entrar a Operació Triunfo. Eh, que no t'ho esperaves?
Doncs no.
Rosa trabajaba lo mismo que yo. El día que conocí a Rosa fue a la feria de Tarfe.
Y había unas fiestas que eran... Están las fiestas grandes, que es donde actúa la, el pedazo de orquesta, que fue David. Y yo estaba en una caseta probando sonido.
Cuando Rosa abrió la boca, nos quedamos alucinados.
Ostras, qué fuerte que te haya contado eso. Es que este niño no es normal.
clar, tu arribes a aquest punt, ja comença a aparèixer la Rosa, ja es diu que entra OT, comença a haver-hi les seves primeres actuacions, et comença a explicar les seves primeres sensacions, i tu ja et comences a tensar.
Clar, perquè arriba el moment.
Clar, arriba el moment. Ha d'aparèixer, sí o sí, Miss Chenoa. Jo volia una mica de plànol d'ella a l'actualitat, i més tenint en compte que el 2016 van fer
el
reencuentro dels 15 anys i van cantar junts, moment cobra, etcètera, es va comentar una barbaritat. Vull dir que tampoc seria tan estrany que se'ls ha vist junts després de la ruptura i tot.
No parla Chenoa?
A mi el documental no m'ha donat el que volia, perquè han decidit que no hi ha plànols nous de la Chenoa, que no hi ha declaracions.
Ja no el miraré, no és broma.
Bueno, a més, no només no apareix, sinó que les màximes declaracions que es fan sobre el tema de que van estar junts, la manera en com s'explica és així.
També em decía, digo, joder, ¿cuándo me voy a enamorar yo? Ligar, bueno, sí, porque se podía ligar. Me podía haber pasado, ya ve, a cualquier persona.
No diuen el seu nom. Això és tot el que diuen sobre la seva història d'amor a l'acadèmia. Ligar, sí, bueno, claro, le podría haber pasado a cualquier persona.
Clar, aquí hauríem de saber si potser ha estat Chenoa que ha dit el meu nom, que no sortia en tot el documental.
No ho sé.
No ho crec. De fet, hi ha un tall d'un podcast on la Chenoa i la Gisela parlen dels romances que van tenir amb el Bustamante i amb el Bisbal, i les dues diuen que ho superin ja, que estan els dos com super traumatitzats per aquella història i fa 20 anys, i a nosaltres no ens la pot pelar més que parlin d'això. I tot i així ho eviten.
Doncs ara tornarem a parlar d'això, perquè ja veuràs com ho acaba d'enfocar, perquè no parla més de la relació, però parla de la ruptura. Tu estàs allà, pendent, que et digui alguna cosa més de la Chenoa, però ja de seguida ho lliguen amb els guanyadors d'Operació Triunfo, quan ell va quedar segon, i de seguida ja amb la relació entre el David i el seu pare, que t'he de dir que això m'ha emocionat moltíssim, és el moment on he plorat. El seu pare va ser un boxejador bastant conegut en el seu moment, José Bisbal, que ara té Alzheimer. Llavors, el moment és tremendament impactant, perquè es veu el pare i hi ha una escena on tenen una conversa que realment és, bueno, et destrossa.
Oye, pues me han contado que entonces fuiste boxeador, ¿no? Y de lo bueno, mi padre, el mío, también fue boxeador. ¿Qué nombre tenía? Pues mi padre se llama José Bisbal Carrillo. Sí, ese eres tú. Es que tú eres mi padre. Y yo soy David. Es que no te acuerdas de mí. Que lo que pasa es que he crecido, ya tengo, mira, barba blanca y todo. Ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Y eso es lo importante. Estás muy guapo, Pepe. Te quiero mucho.
És horrorós.
Uau, duríssim, no, aquest moment?
No, i en parla molta estona, perquè, clar, realment ho porta molt malament. Moment de vetlla gallina, que, clar, et fa despistar del tema de la Chenoa.
Ah, sí, ja m'han despistat. Ja no recordava ni la Chenoa.
Com es deia?
Res.
Doncs sí, això, després de més escenes tendres amb la família, d'explicar els primers concerts on ho petava, la nominació als Latin Grammy, com ell comença com a ser una estrella més internacional, es va repassant cada disc, s'explica com el seu germà va ser fitxat com a mànager, i torna a parlar, com deia, del tema de la Chenoa, enfocant-ho sobretot amb la pressió que va haver-hi mediàtica després de la ruptura, i com ell realment va patir com un assetjament per part dels mitjans molt bèstia.
Realmente me di cuenta de la crudeza y de la dura realidad de la fama en la que, bueno, pues me vi inmerso en ese tipo de situaciones que yo no había elegido, simplemente lo único que había elegido era un cambio mío personal.
David Bisbal lo confirmó primero desde Venezuela, donde se encuentra de gira. Su relación sentimental ha terminado.
Me pilló fuera de juego, a mí, a mi familia, a mis amigos. No tenía prácticamente...
Jo entenc que ho enfoquin des d'aquesta perspectiva, però clar, és que a mi em falta... Jo voldria més datus, saps? Bueno, és que ja et dic, durant tota aquesta estona que parlen, molta estona de lo malament que es sentia, i hi ha moltes imatges recurs de la televisió, dels debats que es feien tal, ni tan sols en aquests plànols recurs se sent el nom de la Chenoa
en cap moment. No es diu Chenoa en cap moment en tot
el document. I no se la veu. És a dir, només se la veuen els plànols recurs de l'acadèmia, però ni tan sols se la veu quan parlen de la ruptura. És bastant bèstia. I llavors ja el següent moment on parlen sobre sentiments romàntics i el David sobre una mica més, és ja per parlar de la seva nova relació amb la Rosana Zanetti, amb qui es va casar el 2018, i tenen dos filles. I explica que es veu que estava ell com molt frustrat, amb el que ja pensava que mai més estaria amb algú, que estava destinat per estar sol, fins que va arribar ell.
Justo en el momento que decidí rendirme, pues... llegó Rosanita.
Nos encontramos, yo creo que fue como en el momento perfecto, nos encontramos en un punto de nuestras vidas en que estábamos maduros, la proyección que teníamos a futuro de lo que queríamos a nivel de pareja. Hòstia, quin patí,
perquè estava a punt de rendir-se, ha dit,
No, sí.
De deixar-ho ja tot.
Tu no saps el que jo he hagut de tallar aquesta escena, perquè una de música, entremig de cada paraula, una d'intensitat, ell anant amb bici sol, un drama com lligaven el tema de les relacions, però és que a veure, realment el David Bisbal l'han anat molt malament totes les relacions, perquè sempre ell ha contractat malament a les noies, és la puta veritat. Però, vamos, venga, go vegan, ell ho és tot per mi, és que és increïble el David Bisbal, estem enamorades, és així, és que és supermaco, realment. Li perdono tots els pecats.
Escolta'm, hi ha més d'un capítol o és, diguéssim, el documental i un és, capítol sencer, tot, no?
És un documental d'un golpe, un capítol sencer, que després d'això ja acaba amb el concert, que realment ocupa molt espai, de com li va, etcètera, dels nervis que passa i que, bàsicament, triomfa com sempre.
Ai, tinc ganes de mirar-lo ara, perquè és que hi ha un documental... alguns moments que...
No, doncs molt ben muntat, ho dic de veritat, eh? No sóc jo molt usuària, però m'ha funcionat.
Bé, farem dos minuts de pausa i atenció, perquè de seguida... L'oreja de Van Gogh. Comentarem... Bé, la Laura ha analitzat les lletres i les cançons, i aquí potser ens discutim, ja t'ho dic ara, perquè és un tema que, bueno...
Estic preparada.
Toca de prop. Hi ha coses que han envellit malament de l'oreja de Van Gogh.
Gairebé tot, ja t'ho avanço.
Mare de Déu, ho revisem de seguida. Fins ara.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Has nacido artista, lo sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder. Firme aquí abajo y verás cómo cambia tu vida.
7 minuts i arribem a les 2 del migdia. Avui tornem amb la secció de la Laura Grau, Ha envellit malament. La vam inaugurar a la tarda d'estiu de Catalunya Ràdio, aquest estiu. Algunes crítiques ha rebut, perquè sí. Hi ha gent que se sent atacada. Jo puc ser un d'aquests, avui.
No, jo seré una d'aquestes. O sigui, a mi, si una cosa no em pots tocar, és l'oreja de Van Gogh.
Però que a mi tampoc. Sóc la que li sap més greu, aquesta secció. Jo demano disculpes a totes les damnificades abans de fer aquest sacrifici, però és hora de reconèixer un nois. L'oreja de Van Gogh dels anys 2000, quan cantava la Maya Montero, ha envellit una mica malament, no? Un cop més repetir que això no significa que hem de deixar d'escoltar totes les seves cançons, és impossible, personalment preferiria morir-me, però sí ser conscients que la idea de mort de la qual es parlaven aquestes lletres és molt perillosa. Jo crec que tothom ara està molt preocupat per les lletres de Bad Bunny perquè són molt explícites i tal, però el que em va posar a mi dins del cap Miss Amaya Montero a base de transmetre'm subtilment les seves paranoies, perquè són tot paranoies, sí que crec que ha afectat les meves relacions personals de debò i les meves relacions de parella.
Que no és broma que la frase de el primer amor es el verdadero, que diu algo així de roses, fas? Jo tenia aquí 5 anys i pensava, clar, o sigui, ha de ser així, serà el meu primer amor.
Jo no va ser fins als 30 que vaig veure que aquesta frase no funcionava exactament així.
Estem tots malalts per culpa seva. He posat pop per obrir, perquè per mi és l'única que es pot salvar, perquè no parla d'amor, però és que quan s'entra en matèria ja veieu que alguna cosa falla.
Cobrir mis ojos con mis manos y luego imaginé que estás ahí de pie disimulando.
Escolta, no n'hi ha per tant, no? Vull dir, què s'ha dit aquí?
És molt subtil, és molt subtil. Ja veureu que la Maya va repetint idees com imaginé, soñé, tus ojos me cuentan... O sigui, gran part de les històries d'amor que expliquen són imaginacions seves. Són coses que s'ha fet ella sola al cap, és la reina de l'overthinking i li haurien de donar un Òscar pel meu gust.
Aquesta cançó jo no l'entenc gens, la de Cuídate, no l'entens mai.
Cobrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí esperando. O sigui, s'ho imagina tot, la tia. A més de veure senyals de tot arreu, està clarament atrapada en el passat.
Más de 50 veranos hace hoy que no nos vemos ni tú ni el mar ni el cielo ni quien me trajo a ti.
Potser sí que són un pèl massa, 50 veranos.
50 veranos? 50 anys romantitzant hòstia, un amor d'estiu.
Hòstia, és que són molts,
És molt fort.
Quin patir, per favor, hòstia.
A veure, a mi que m'interessen molt aquests temes de psicologia, em fa pensar molt en un concepte que està molt de moda, que és l'apego ansioso, en català, l'aferrament ansiós o angoixant, que és una manera de relacionar-se on la persona necessita contacte i afecte constant i té moltíssima por de l'abandonament. A mi aquesta noia m'ha transmès això, m'ho ha infectat com si fos una malaltia, realment. Té una obsessió malaltissa per l'amor i fins i tot quan està enamorada i és corresposta, la tia pateix per si s'acaba.
No.
Siento miedo al pensar que esta complicidad terminar.
Clar, és que no és l'actitud.
No, deixa-la.
No la deixem perquè només estem en el disc del viatge de Copperpot.
Et diré una cosa, aquesta cançó realment defineix la meva última relació i era com la meva cançó per nosaltres, de nosaltres dos, i això és culpa seva, és culpa de la Maya.
I tot
perquè si no jo no tindria aquesta cosa dins del cap.
Ja veieu que la bogeria va augmentant a mesura que passen els discos d'aquesta etapa de l'oreja, perquè el següent disc, el de Lo que te conté mentre te hacías la dormida, trobem per fi la primera cançó de ruptura. Però com us deia ara, la Maya és incapaç de passar pàgina ni tan sols quan ho deixa ella. Allò de y quiero verte, 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 y que recordaràs, però la tia no pot passar pàgina. O sigui, tota l'estona té ganes d'escriure-li a l'ex, de veure'l, de recordar les tardes que passaron por Madrid, i és com, tia, contacte zero.
No existia el contacte zero, no s'havia inventat.
No sabia què significava. Ara, la cosa es posa seriosa quan la Maya comença a parlar de la mort per amor. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir.
Aquí es comencen a dir grosses. Hi ha una frase que fa patir.
O morir. Me pregunté qué sería sin ti del resto de mi vida. Fa molt patir. I mira, pensar-ho tots ho hem pensat en algun moment d'enamorament extrem, però la bogeria arriba a traslladar-se a la realitat. Pasaron seis meses y me dijiste adiós. Un placer coincidir en esta vida. Ahí me quedé, mamá, en el corazón. Y en la otra excusa es que ni tú entendías. Una relació de 6 mesos, 6 miserables mesos, té obsessionada a la Maya fins a tal punt d'anar cada divendres a la mateixa hora a esperar a que un xaval vingui amb un ram de roses per ella.
Clar.
La Maya, de veritat, supera-ho.
Frega l'assetjament, eh?
Per mi, pell de gallina.
Bueno, dues maneres de veure-ho, segurament.
Alguna pista ens dona quan posa títols com Deseos de cosas imposibles. Callo porque es más cómodo engañarse. Callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase. Prou ja, no te calles perquè és més còmode enganyar-se, te calles perquè la persona ha dit que no i s'ha acabat, i ja està.
No, i se calla perquè estem a punt d'arribar a les dues i el que farem serà fer una segona part de l'Oreja de Van Gogh, coses que han envellit malament perquè veig que queden moltes cançons que a mi m'agraden molt,
Jo crec que hauríem de fer una setmana només de parlar de l'Oreja de Van Gogh.
Setmana temàtica, estaria
fos bé. Hòstia, pell de gallina, tia. Jo ara hauré de tornar a casa, clar, sentint els hits de l'Oreja. Són increïbles.
Laura Grau, fins demà, gràcies.
Fins demà.
Juliana Canet, fins demà.
Fins demà, Roger Carandell, que vagi bé. Cuida't, eh?
Home, sí. Adéu.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.